Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dilluns a aquesta hora, i quan escoltem aquesta sintonia vol dir que ja tenim aquí a l'estudi en Lluís Cabal. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Ja sabeu que fa uns quants capítols que venim parlant de la sarsuela.
Sí.
I sempre anem curts de temps. Avui continuem parlant de la sarsuela, però a més d'un aspecte...
Sí, un tant especial. El que passa que...
Què?
Si em permets un petit incís, una petita cunya, m'agradaria començar el programa dedicant un especial al record al mestre Jesús López Cobos, que ens va deixar el passat dia 2 de març. Jesús López Cobos és un director de fama internacional, potser el més internacional dels directors espanyols, un home que ha desenvolupat la seva carrera entre Alemanya, Estats Units, i realment... Un home que encarnava una de les últims exemples de la generació dels grans directors del segle XX. Els grans directors seguidors de la línia de Swarovski i de l'escola de direcció centroeuropea evolucionada a partir entre el període de les dues guerres mundials i sobretot desenvolupada a partir de després de la Segona Guerra Mundial. No? Realment ens deixa un gran músic, una gran persona, i ja que a més que... Jesús López Cobos era un músic que va tocar tots els gèneres i sense voler menys tenir cap part de la música. I ja que parlem de sarsuela,
també
López Cobos era un gran defensor del gènere. Li agradava molt i sempre que tenia ocasió doncs en dirigia, de fet. Hi ha una mítica versió d'una Luisa Fernanda al Teatre Real de Madrid, una cosa molt nova i molt, molt ben feta, de la qual ell era el director musical. Doncs res, des del nostre programa vagi el nostre més humil homenatge a aquesta persona i aquest mestre que ens ha deixat.
Molt bé, doncs dit això, ara sí que seguirem parlant de sarsuela i d'un aspecte, d'aquest gènere. Que ens porta a la sensualitat i a l'erotisme. Havíem parlat de la sarsuela com a vehicle de protesta.
Sí, de reivindicació. Sí, de fet, a veure, el tema que tocarem avui, perquè l'altre dia parlàvem del que hi ha darrere els textos, no? I avui ho veurem, però no és una cosa exclusiva de la sarsuela. Jo penso que l'art, en general, tota aquesta... Bueno, l'art és la representació de les passions humanes, no? Posades expressades de diferent manera. Per tant, la sensualitat i l'erotisme no en poden estar exents, no? Llavors, l'altre dia això parlàvem una mica de la part reivindicativa, de la part fins i tot històrica, no? Quan llegíem allò de... Allò que us va agradar tant, de Buenas Horas, Mangas Verdes.
A Buenas Horas, Mangas Verdes, sí, és veritat.
Això, no, però ja hi podeu pujar de peus, això és així, eh? O sigui, ve d'aquí, venia de les guàrdies valones i de les casaques verdes.
Jo et comentava que tenia una altra versió, no, doncs, que no té res a veure.
No té res a veure i em sap greu, però no és aquesta. La bona és aquesta, la casaca verda de les guàrdies valones, que sempre arribaven tard. Bé, doncs el que dèiem, avui tocarem aquest tema... perquè bé, ja veuràs, anem a acabar per això una cosa que ens va quedar
pendent
l'altre dia, és molt curteta. Ja per tancar el que parlàvem de gigantes i cabezudos, us en recordeu que vam dir que era una de les grans sarsueles, tot i no tenir forma de gran sarsuela, era l'única gran sarsuela que no tenia forma de gran sarsuela i que tenia una forta càrrega reivindicativa, perquè d'alguna manera criticava la guerra de Cuba en el moment que s'estava produint, Això era molt especial, o sigui, una obra que criticava un fet que no havia passat feia 50 anys, o estava passant en aquell moment.
Més valor encara.
Home, esclar, aquesta és l'eina reivindicativa, no? És on dius, bueno, què està
passant? I després una altra reivindicació que també s'escau amb l'actualitat, és a dir, aquesta setmana, dijous, hi haurà una reivindicació feminista.
Sí, i aquí...
Encara
doncs, dura. Mira, Manuel Fernández Caballero i el llibretista, Miguel de Echegaray, ja el 1898, en els Gigantes y Cabezudos, plantegen la reivindicació del dret a votar de la dona. Pensem que el dret a vot de la dona en la Constitució espanyola es reflexa a la Constitució del 1931. Estem parlant de 33 anys abans d'això. I la primera vegada que les dones van votar a Espanya va ser a les eleccions del 19 de novembre del 1933. O sigui, 35 anys després de que aquests senyors estiguessin dient això. Tinguem en compte que això va ser una reivindicació que va ser molt dura, no només a Espanya, sinó a tot arreu. Molta gent va morir, les sufragistes eren focus de la policia i de bufetades a base de bé. Llavors, en el primer acte, elles, a part d'haver dit que la guerra, que si elles manessin el món seria d'un altre color i seria molt més bonic i no hi hauria guerres, el primer acte acaben dient una cosa que ara pot semblar molt nímia, no? Però en realitat el text diu: a decir voy al alcalde y al señor gobernador que la plazuela ha votado y que ha votado que no. Que la plazuela ha votado y que ha votado que no. Que no, que no, votamos que no. O sea, dius, bueno, bé, però és que ho estan dient un col·lectiu, les dones, que sí, en aquell moment no comptaven per res. I ho estan dient públicament. I van a dir-li a l'alcalde i al governador que elles han votat que no pagaran els impostos que els hi estan demanant que paguin per finançar la guerra. Bueno, 1898, Ara sentirem la gravació, ja us aviso, jo sóc partidari, sempre m'agrada molt poder posar gravacions en viu. Les gravacions en viu no tenen la qualitat de les gravacions d'estudi, però tenen la força emocional que no tenen moltes vegades les gravacions d'estudi.
Per tant, tenen un valor afegit.
Tenen un valor afegit. Ara sentirem una que és d'una representació en viu, que vam fer ja fa uns quants anys, el director musical d'això era un servidor de tots vosaltres, i eren un centre amateur a Barcelona, però és un fragment que té una forma, o sigui, no és un gran cor en quant a quantitat de gent cantant, però sí que l'escena té una força, jo penso que té una força inigualable.
Vaja, que va quedar clar.
Bueno, que no, està clar, que no. És acabat, tanta tonteria. Bueno, anem a continuar. Entrarem en el tema aquest, que dèiem sensualitat i erotisme a la sarsuela. Mira, nosaltres, en la nostra societat d'ara, estem, jo diria que potser, massa acostumats a un tipus de llenguatge malsonant, no? I no sé,
De mal gust.
Fins i tot hi ha certs programes a la televisió on la gent s'insulta i s'escridassa, no? I es diuen de tot, no? Jo penso que precisament la gràcia de les coses està en saber-les dir. O sigui, si tu saps dir, pots dir coses molt gruixudes sense que l'altre pugui contestar-te i fent el mal que vols fer. Vull dir, això, els torpedos han de ser no silenciosos, però sinó ben dirigits, no? Llavors, clar, diríem que sortir allà i dir segons què, no perquè quedi malament, sinó perquè no té gràcia. Jo penso que no té gràcia. Les coses s'han de saber dir amb gràcia. Llavors, ara posarem un parell d'exemples on jo penso que hi ha molta classe i molt bon gust. I es diuen coses molt pujades de to, però amb una gràcia i amb una naturalitat que dius, bueno, pues, que bonic, no? Tant de bo sempre tot ho diguéssim així. Aquí el fragment que sentirem ara és un fragment de Los Sobrinos del Capitán Gran, que és una comèdia que és una deformació de l'obra de Juli Verne, no? Els fills de Capitán Gran, els fills del Capitán Gran. Llavors, amb una excusa d'un que es troba, que té conya, no? Diu, es troba dintre d'un besugo, el peix, no? Un besuc, que es diu en català, em sembla, no? Perquè és que no me'n recordo com es diu, però bueno, és igual. No. Es troba un... Jo he mirat el diccionari i em sortia besuc, però no em sona a mi, però bueno. Es troba un paper que és el capitán gran que diu que qui el vagi a rescatar, doncs podrà tenir el tresor que té ell, no? Llavors, bueno, se'n van a buscar-lo i es topen, és un viatge a través del món on es troben a... Clar, pensem que també això és del 1877, no? I aquí, clar, la gent no viatjava, llavors...
Estem parlant de Juli Verne.
Sí, Juli Verne, sí, sí. Llavors, clar, aquesta sarsuela el que fa és que d'alguna manera posa accent a diferents països i la gent així veia l'obra... Penseu que és una obra que té 15 quadros diferents, eh? Llavors, clar, la gent veia l'obra i deia, doncs Xile és així, doncs la Índia és així, doncs això és així, perquè els hi plantejaven així, no? Llavors, això és una habanera, deixeu-me explicar una cosa de l'habanera, no és perquè sí que això sigui una habanera. Primera, aquesta obra és Manuel Fernández Caballero una altra vegada. Vam dir l'altre dia que Manuel Fernández Caballero sempre, a totes les seves obres, hi posa una habanera. Sempre, sempre hi és. Per què? Per el seu amor a Cuba. Ell havia viscut 7 anys a Cuba i bé, doncs ell sempre hi posa una habanera, en homenatge a aquesta seva segona pàtria, no? A més, l'habanera és un ritme, jo penso que és el ritme més sensual que hi ha en la història, en la música. No hi ha un ritme més seductor que l'habanera. L'habanera és la combinació perfecta, realment, entre el ritme del baix, que és el típic de sempre, pam, pa-pam, pam-pam, pa-pam, pam-pam, qualsevol habanera que us vingui al cap, la base rítmica és aquesta, pum, pa-pam, pam-pim, pa-pim, pum-pim, combinat amb una melodia que alterna simultàniament ritmes ternaris i ritmes binaris. De manera que, per exemple, pam, pam, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos. Per exemple, Carmen. Pam, pam, pa, 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 pam, pam, pa, 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 pam, pam.
Sí,
un, dos, tres, un, dos. I mentre estan al baix va mantenint aquest ritme binari de pam, 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 pam. I això dona aquesta alarri manguiller, que podríem dir, saps? Una mica aquest ai que patino, que és el que li dona aquesta gràcia a la habanera. Per cert, ja que hem parlat de Carmen, la famosa habanera de Carmen, de Bizet, no és de Bizet, però això són figues d'un altre paner, en parlem un altre dia, però no la va escriure Bizet.
Em destorota tot,
Bueno, llavors, Lluís. Ara posarem... No és així, ja us ho explicaré, però és una història molt bonica, bé, doncs en aquesta habanera que sentirem ara, de los sobrinos del Capitán Gran, del besugo aquest i tot això, és la famosa habanera de les fumadores. Aquí, bueno, el llibretista i el compositor creen una analogia entre el fumar i no direm què més, però tothom s'ho pot imaginar, i jo penso que és un fragment que està carregat de sensualitat i erotisme, que no pornografia, en estat pur. Elles diuen, ja veuràs, el text diu: si és en el hombre un vicio el de fumar, en la mujer es gracia particular. Y con un cigarrito, válgame Dios, cada mujer chilena vale por dos. Que cada un llegeixi, interpreti el cigarrito com li sembli. Cuando a los aires el humo sube, parece hermosa flotante nube. La nube, el flotante, el todo sube, vull dir, aneu-hi donant voltes. No està fet, no ho dic jo això, el mateix llibretista no se n'amagava de que això és així. Y si el tabaco tiene poder, se siente un mareito que da placer. Aquí ja està tot dit. I ara ve la segona part, que és la que a mi m'agrada més, la trobo deliciosa. Diu: entre dos que se quieren, qué gusto da un cigarrito a medias poder fumar. Hi ha altres coses que es poden fer a dos, també, tan o més agradables que fumar. Diu: más sucedió mil veces que a lo mejor se consumió el cigarro y el fumador. Bueno, llavors diu: y cuando en la calle cualquier mocito con su cigarro me da fueguito, tardando aposta en encender, tardando vol dir ella, jo tardo aposta en encender, dejarle sin candela me da placer. Jo em sembla que la traducció al català més clara d'aquest fragment seria: la processó és molt llarga i el ciri és molt curt. Vull dir, està claríssim el que... M'entens el que està dient. Tornarem ara a posar una gravació també live. Aquesta
no amb aquest text, no?
Amb aquest text, és això, que canten les fumadores. Aquí no hi ha... tot i que això és una sarsuela escrita per orquestra, aquesta versió és en piano. És piano i cor. Això també és una... Mira, ja està gravada, a més, aquí al Teatre La Unió de Sant Cugat. Això també és una producció que vam fer ja fa uns quants anys. I aquí era un número molt bonic perquè estaven totes les noies, cantaven soles, en una certa penombra, no es veia res, però s'insinuava tot. Però no es veia res, era tot molt bonic, amb ombres i amb una manera molt sensual de...
Bueno, per provocar aquest ambient, evidentment.
Per provocar aquest ambient, per acompanyar el text. Això és la ràdio, no ho veurem, jo us ho explico, però ho sentirem i estic segur que sentint el que sentirem us podreu imaginar l'escena.
Thank you.
Bueno, és la gràcia de saber dir les coses, no? Això no vol dir que sigui antic, eh? Això és saber dir les coses. Hi havia gent grollera aquella època i que deia les coses...
Oh, i tant.
Com les diu molta gent ara, eh? No, vull dir, no, això no és perquè fos antic. De vegades pensem que l'antic és nyonyo i el nou és modern, eh? I cuidado... Cuidado, que els estils són els estils no, i les formes són les formes.
Jo crec que són els canals, que són diferents.
Sí, 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 els canals, això és veritat, el vehicle, no el canal, és, és diferent, però l'essència de la cosa, jo penso que es va repetint. Llavors, bueno, és el que dèiem, no, es podrien dir, segons com es podrien seguir dient, bueno, segur que hi ha gent que ho fa, eh? Però no surten a la tele.
No.
O surten poc, surten poquet. Però bueno, anem a... No, ens hi fiquem que...
Tenim més exemples.
Tenim més exemples, sí. Ara passarem a Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba i llibret de Guillermo Fernández Show. Federico Moreno Torroba era un senyor molt respectable, eh? Un senyor molt... va ser president de les... fundador, perdó, de les GAE. Era un home de culte i molt flamàtic i, sobretot, molt respectable, entre cometes, eh? Però ell mateix...
Però es podia permetre fer...
Sí, sí, no, ell mateix no se n'amagava. Ara posarem aquest exemple i que ningú es pensi que és que estem veient coses on no hi són. No, és que ell mateix no se n'amagava. I fins i tot ho havia dit en una entrevista que li havien fet, ara no recordo on era exactament les paraules, però deia que sí, que si algú hi veia aquí en aquest fragment, precisament en el duet de la Carolina i Javier del primer acte de Luisa Fernanda, i veia sensualitat, erotisme i fins i tot tocs de sexualitat, no s'estava equivocant. Estava posat expressament. Passa que també trobo que amb molta gràcia. Aquí és un moment en el qual... perdó. La duquesa Carolina i el coronel doncs es diuen certes coses i bueno, anem a llegir. Llavors diu, ella li diu, caballero del alto plumero, ja hi som. ¿Dónde camina tan pinturero? Los caminos que van a la gloria son para andarlos con parsimonia. Aquí Moreno Torroba deia que la gloria, los caminos que van a la gloria és la trobada íntima entre dues persones. Això per ell era la gloria. Mm-hmm. I ell li contesta, senyorita que riega l'albaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Me parece que pasan de ciento como las plumas de mi plumero. És que es pot dir diferent, però jo diria que no amb més gràcia no, eh? Bueno, llavors ella li diu, al passar el caballero por la puerta del perdón, aquesta és la part romàntica, no? De los altos balconajes a sus pies caía una flor y la dama le decía con graciosa y dulce voz, esa flor se me ha caído del rosal del corazón. És la part romàntica.
La part nyonya.
Va ser. Sí. Bueno, romàntica, home.
Sí.
I llavors ell diu, una flor és el comienzo de un capítulo de amor. I tornem-hi, diu, tornem a la carga. Senyorita que rega l'albaca, si de atrevido no me tildara, jo al rosal acercar-me quisiera donde florecen roses tan belles. No perdem oportunitat per dir-li que és molt guapa, no? I ella torna, caballero del alto plumero, no perdem al nord, eh? Es tan galante su atrevimiento que por mí no es difícil la empresa, puesto que tiene franca la puerta. Nano, tot per tu.
Endavant.
Al pasar, aquí ya lo cambiamos, al pasar el caballero por la puerta del jardín, va hechizado por los ojos que le miran desde allí, va contento con su suerte y embragado del olor, de esa flor desprendida del rosal del corazón. Ya es despedeixen, la flor es el billete del juego del amor, sutil olor, tal vez fatal, total. Pero bueno, alto plumero, mata, albaca, bueno, todo eso, ¿no? Anem a sentir-ho amb una versió molt divertida, molt interessant que vaig trobar, on canten la Montserrat Caballé i el Bernabé Martí, que és el seu marit.
Ah, molt bé.
Vinga.
Thank you. flor es el comienzo de un capítulo de amor. Señorita que riega la albahaca, si de atrevido no me tildará. Al acercarme quisiera, donde florecen rosas tan bellas. Contento de su suerte y embriagado de dolor de esta rosa desprendida del rosal del corazón.
Una flor no es un billete.
Caballero del Alto Plumero, eh? Amb
ja
les veus
ja dit,
de la Cavaller i el seu senyor.
El Bernabé Martí. Sí. Bé, bueno, res, escolta, podríem trobar moltíssims exemples més perquè n'hi ha molts, però clar, això és un programa de divulgació musical, no és un programa només de sarsuela, amb la qual jo penso que ja està la pinzellada...
Bueno, però...
ja, no, que sí. La pinzellada ja l'hem fet, però això ja està. Ara, res, abans, ja per acabar el programa, m'agradaria fer un petit recordatori ara una mica... a les properes actuacions de la Simfònica. Aquest divendres, dia 9, estarem aquí a Sant Cugat, al Teatre Auditori. Ara estem fent la gira de l'òpera Don Carlo amb els amics de l'òpera de Sabadell. Una producció, Don Carlo és una grandíssima òpera, eh? I és una producció molt ambiciosa i realment jo penso que no és una producció que no decep a ningú, amb un repartiment vocal de primer nivell, i res, jo ho recomano a tothom, si volen passar. És llarga, eh? Comença, la farem, em sembla que comença a 8:45, precisament perquè és una mica més llarga de l'habitual, però, bueno, val la pena. O sigui,
divendres 9,
aquest divendres.
Teatre Auditori.
I doncs ja l'altra setmana, ho diem, però clar, ho diem ara perquè d'aquí 15 dies ja haurà passat això, l'altra setmana amb la Simfònica fem el Bolero de Ravel. Fem un programa que... basat en la repetició, l'obsessió repetitiva, no? Com tots sabeu, el bolero doncs va repetint amb... Mira, sentirem aquest, ja veuràs, és això.
A mi m'encanta, eh?
És aquest tema que es va repetint... És aquest tema que es va repetint sempre, no? En el programa tenim un concert de piano, el concert amb sol major de Ravel, que el tocarà l'Enric i la Paz, que és el guanyador del concurs Ricard Vinyes de Lleida. Després toquem una obra de la suite de piano de la pel·lícula de Michael Nyman.
El piano.
Sí, la suite de la banda sonora de la pel·lícula. Després una obra de Steve Reich que es diu Clapping, que vol dir picar de mans, no? I que els instruments són precisament les mans dels intèrprets. És una combinació de ritmes picats amb les mans. Una obra molt interessant, eh? De l'any 72. després les dans, les Charman Dance de John Adams, i acabarem doncs amb el bolero que estem sentint. Això ho fem a Lleida el dia 15 de març, a Sabadell el dia 16 de març i al Palau el dia 17 de març. Un programa no mancat d'emocions i que jo crec que estic convençut que qui vingui no sortirà decebut, sinó tot el contrari, sortirà prou excitat, jo crec, amb tanta repetició i tanta obsessió del bolero, que és el que buscava.
Sortirà platòric.
Sortirà platòric.
Amb les piles posades.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Lluís, doncs fins aquí arriba el Donem la nota d'avui. Hem donat la nota, eh?
Bueno, jo penso que... Bueno, si més no...
Amb aquestes lletres eròtiques i sensuals.
Ben bonic, tot plegat ben bonic, jo crec.
Bueno, potser algun dia també tornem a recuperar-les i ens portes algunes altres de noves.
Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé.
A tots vosaltres, bon dia.